es va decidir de tirar milles.
Però ja diuen de sortir abans de casa. Surs sí, sí. Dos dies abans.
Sí, fas vivac, sí, sí, fas vivac allà a Montjuïc.
Agafen el funicular en grups de 10. No?
Després, coses que més ha dit Pere Portavella.
El funicular, mireu, fora, té una capacitat de 400 passatgers.
Bueno, pues clar, si n'has de pujar 49.000, doncs, bueno, poc a poc. Més, perdona, sí. Hi haurà un perímetre fora de la muntanya per fora de la muntanya que es podrà accedir amb una acreditació. I hi haurà unes 2.000 places de pàrquing a la Fira de Montjuïc. Jo no sé la gent, on aparcarà, és que no ho veig.
A Salou.
Això ho hem aclarit. No,
sembla, parlava de sentit comú, que a partir d'aquest perímetre hi passarà doncs, la gent que diguem que és evident que pot passar per entrar a l'estadi. No, diguem que la gent que té participació activa en el partit. Clar, jo diguem que el primer en el que havia pensat era, bueno, i els periodistes que no, però és evident que aquí jugadors...
No, però a veure, un moment, a veure, l'abonat sí. Que aparca dins l'estadi ara... Jo, jo penso en els abonats. A mi els periodistes sí. Escolta, ja s'espavilaran.
Bueno,
sempre
no hi haurà,
estem parlant amb nosaltres.
És que no hi haurà,
escolta,
no, és que no hi haurà abonats.
Sincerament,
és
quina, com diria el meu pare, que els doni per la pala. A veure, no, vull dir...
primer
els periodistes. No, primer la gent que hi va. A veure, la gent que va ara, per exemple, amb cotxes, amb tots aquests, on, el cotxe, a on anirà?
No, però és que repetim, perquè ara passem a la primera part, a la d'Helena Fort, és que se suspèn la condició d'abonat. És que aquesta és una part molt transcendent. No sé si crec que ho estaves comentant
sí,
també.
Sí, però què vol dir això? Que va tot de zero, comença tot de zero.
Sí, exactament. Comença tot de zero. Aquí passem a un nou escenari que s'implementa amb l'exili a Montjuïc, amb aquesta xifra que tu comentaves, espera que ho tinc aquí, 49.472 sí. localitats comercialitzables, en veritat... a Montjuïc hi cap més gent, però que siguin comercialitzables i tinguin certa visibilitat, 49.472. Significa un nou escenari, suspensió d'abonament, no existeixen drets adquirits prèviament, tothom comença de zero, parlem d'un escenari, per dir-ho així, d'igualtat absoluta. Això sí, hi ha una preferència perquè si tu ets abonat et puguis treure un passi de temporada. Un passi de temporada que val més o menys uns 1.000 euros, una miqueta més, a tribuna, tinc apuntats aquí els preus, a lateral... 1.738 euros a tribuna.
1.738? Què?
1.000 a lateral, 900 als corners i 723 als gols. Compte aquí una qüestió que és important, que és que tu els has de pagar a tocateja, diguem, de cop. Però... has d'indicar, igualment, encara que paguis, has d'anar indicant amb 6 dies d'antelació la teva intenció d'acudir a l'estadi. Has d'indicar la teva intenció d'anar-hi. Si no ho fas, no passa res, no perds el passi de temporada, però el club podrà posar a la venda, diguem, aquesta localitat que correspon al passi de temporada que tu t'has tret.
Sí que veig, i llegeixo, en aquest resum que van fent els diferents mitjans online, perquè la roda de premsa continua, que hi ha la possibilitat d'arribar en moto i s'habilitarà un espai proper al voltant d'unes 3.500 places per als socis que vagin amb moto.
Un patinet.
A tot això, hem aclarit què passarà, ara ho preguntàvem fa un moment amb el Joan Jopallàs, aquestes pistes del pista d'atletisme es mantindrà? Què passarà amb la pista d'atletisme?
No han dit res de moment. Almenys en el moment en què jo he sortit no estaven dient res de la pista d'atletisme.
Sí, jo el que veig relacionat amb això sí. És que es va intentar tirar endavant una grada supletòria, però econòmicament i tècnicament no ha estat viable, sobretot tècnicament.
I unes cadiretes d'aquestes plegables.
Per tant, hi haurà el que seria la pista d'atletisme. Doncs escolta, si et sembla, Gerard, et deixem continuar...
Damià,
pensant amb el Gerard Jiménez, que m'està apuntant coses. Dic que et deixem seguir aquesta roda de premsa i tal com... Potser el titular és que tot comença de zero, Joanjo.
Sí, aviam, al final els preus que ha dit imagino que són equiparables als que ja paga el soci cada any. El que passa que, clar, no és el mateix 80 i pico mil socis que tenen dret a seient que els 49.000 que hi haurà. Jo crec que volen fer una primera tria per a veure qui s'apunta. I jo crec que aquí s'ha d'esperar a veure quanta gent està disposada a pagar tot l'any per anar a Montjuïc. Jo crec que hi ha molta gent que pensa com tu, que dirà que no. I quants més socis diguin que no, més calés es faran amb venda normal.
I això és com una derrama encoberta?
Pel Messi.
Pel Messi.
Home!
Home, el Messi vindrà abans de la derrama.
No, ja, però ja en previsió.
Claro, per pagar-lo.
Que això, recordem, tota aquesta operació és teòricament per un any, no?
Això és un any i pico.
O sigui, un any,
un any i un pico llarg. Bueno, jo crec que seria fins al novembre de l'altra temporada. Això perquè la constructora Limac t'ha assegurat que serà així. I si no ho fa així, en principi hi haurà com una indemnització...
Una rebaixa.
Com
penalització.
Exacte, una penalització. Si els terminis no es compleixen. Però és una... Són uns terminis aparentment molt que sorprenen.
Optimistes.
Sí, exacte.
Optimistes.
Aviam, al final, si es comprometen és perquè es veuen capaços de fer-ho, però no serà la primera vegada que amb construccions bueno, o amb...
A veure, tu has fet mai alguna reforma a casa?
Sí, bueno, a mi ja per un lavabo se'n van passar, però...
Sí, crec que ens ha passat a tots, eh? Es comencen amb que dius, hòstia, això ho acabarem abans de terminis,
sí.
Perquè quan ve l'enderroc en un moment... Està tot, però quan han de començar a construir...
Hi ha un moment que es frena.
Hi ha un moment que es frena tot. Jo sé, Paco Pérez...
Que falla los materiales.
Ah,
pues estamos esperando un azulejo que no llega.
Sempre, sí.
Después no ha salido una urgencia en otra obra y me tiene que mandar tres operarios y queda solo uno o tenemos que parar la obra. Entonces, claro, esto, además, el lavabo que me había pedido usted no lo tenemos, hay que elegir otro, porque ese modelo se han descatalogado.
Sí.
Entonces, claro, nos vamos tranquilamente...
Imagínate, una reforma con la del Camp Nou.
El bote sifónico.
No, exacto.
Pues nos vamos tranquilamente a dos años más de obra.
Sí.
Això multipliqueu pel nombre de lavabos que hi ha al Barça.
Sí, o no ho sé.
Bueno, que li convenen uns quants, ja t'ho dic jo, sobretot tot el que seria la zona de l'estadi davant del que seria la tribuna, que tota aquella zona és...
Jo crec que se l'ha deixat envellir
Mordor,
al Camp Nou, precisament perquè sabia que es faria la
reforma
integral aquesta, i ara mateix entres a segons quins racons del Camp Nou i la cosa fa una mica de...
Fa por, sí. És el túnel del terror.
Per tancar la conversa, t'animes a un tant per cent de...
Sí,
d'opcions de Messi?
Està bé que em fes la pregunta perquè Toni m'ha deixat com si jo considero que Messi és impossible que vingui i jo...
No, ha sigut un bany de realitat, sí. Ja està.
Jo crec que, aviam, un 60% de que sí, de que vingui.
Bueno,
com ho veus? Però ja és més baix del que s'ha dit.
Sí. Jo llegeixo alguns d'aquests experts en el Barça, perquè avui en dia està ple de catedràtics en la matèria, que només tuitegen, que ho donen per fet.
80-85.
Ja està fet i ja...
Això anirà per llarg. No serà...
Bueno, doncs ho veurem. Sí, exacte, Messi. Joan Jopallàs, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Cap d'Esports de la Vanguardia. 5:07, obrim línies amb Joan Torres, amb el Xavi Rocamora. Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
El Xavi que segueix el fil del que s'està explicant, d'aquest trasllat del que seria els partits del Barça a l'estadi de Montjuïc, però abans hem de parlar dels anuncis de Pedro Sánchez. Joan.
Sí, perquè el president espanyol anuncia la construcció de 20.000 pisos més de protecció oficial. L'anunci se suma al dels 93.000 habitatges de la Sareb o al de les noves construccions de la setmana passada. En total, 113.000 pisos per incrementar el parc d'habitatge públic. Un conjunt d'anuncis que acaba de fer des del Senat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo, l'últim abans de les eleccions municipals i autonòmiques de finals del mes que ve. Anem en directe cap al Senat, a Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, anunci que ha fet i que es completa amb tota la resta d'anuncis d'aquests últims 10 dies. Aquests 20.000 pisos que es construiran d'habitatge públic aniran en terrenys del Ministeri de Defensa. 20.000 pisos a sumar els 50.000 de la Sareb, el Banc Dolent, i els 43.000 anunciats la setmana passada. Són, per tant, 113.000, però Sánchez ja hi suma els projectats des del 2020 per contrarrestar la xifra amb governs del PP.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa. En teoría, si tenemos en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Hacienda Urbana, en los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Repito, 183.000 pisos protegidos para el alquiler a precio asequible.
Diu que la xifra contrasta amb els 1.600 que va fer els governs de Rajoy. Anunci, però, aquests 20.000, sense concreció, no es parla de terminis, ni tampoc d'on són aquests terrenys del Ministeri de Defensa. Una informació com Moncloa no concreta. Alberto Núñez Feijóo comença a respondre a Sánchez des de fa menys d'un minut. El sentirem en propers avanços informatius.
Catalunya s'enfronta a una de les campanyes d'incendis més complicades dels últims anys. Així ho han advertit els consellers d'Acció Climàtica i d'Interior, Teresa Jordà i Joan Ignasi Elena, en una compareixença al Parlament. La sequera acumulada i les altes temperatures previstes faran que tot el país estigui en risc d'incendi, sobretot les comarques del litoral i prelitoral gironí barceloní i les de la Catalunya central. Jordà i Elena demanen a tothom anar amb molta precaució.
Caldrà, doncs, estar preparat per la presa de mesures de prevenció sense precedents, ja sigui per la pròpia naturalesa de la mesura, per la seva durada en el temps o per la seva extensió en el territori, vaja, o val a dir també, o per tota l'hora.
Extremar la prudència i actuar amb responsabilitat per part dels ciutadans, sent molt conscients de la dada que diu que 9 de cada 10 incendis són originades per causes humanes.
La campanya d'incendis començarà l'1 de juny, abans del que és habitual. També hi haurà més bombers i més bombers voluntaris que disposaran de fins a 22 mitjans aeris. Dilluns que ve arribaran els primers helicòpters i avions de reforç. Serà un mes i mig abans del que tocaria. I ha mort als 96 anys Harry Belafonte, cantant, actor i activista nord-americà, conegut com el rei del calipso, va fer-se famós amb la cançó The Banana Boat Song el 1956, inspirada en un tema de Jamaica, d'on ell era originari. Tres anys abans també va convertir-se en un dels primers homes negres a aparèixer en produccions de Hollywood. Destaca el seu paper a Una isla al sol, del 1957, on el seu personatge mantenia una relació amb una dona blanca, cosa que li va comportar amenaces per part de supremacistes blancs. A més, va ser dels primers afroamericans a qui es va permetre actuar a molts locals nocturns dels Estats Units, cosa que fins aleshores encara estava vetat. Va cultivar una carrera musical durant 6 dècades, en les quals va llançar una quarantena de discos. Entre d'altres, als anys 80, va participar en la famosa cançó We Are the World. Harry Belafonte va aprofitar el seu èxit per fer sentir la seva veu contra la segregació social. De fet, va tenir un paper important en el moviment a favor dels drets civils als Estats Units, liderat per Martin Luther King. Belafonte ha mort per una insuficiència cardíaca a casa seva a Nova York. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
L'aforament de l'estadi olímpic Lluís Companys durant el temps que el Barça hi jugui els seus partits serà de gairebé 50.000 localitats, de les quals una cinquena part, unes 10.000, seran de visibilitat reduïda. Més detalls, Damià López.
Canviem l'escenari, comencem des...
49.400 seran redors. És l'aforament que tindrà Montjuïc. Elena Forta ha remarcat que entrem en una nova era i que s'anul·la la condició d'abonament. Això sí, es podrà obtenir un passi de temporada. Sobre la mobilitat, Jordi Portavella, responsable de l'àrea de sostenibilitat, recomana que s'utilitzi el transport públic. Es restringirà l'ús del cotxe i s'insisteix en el concepte d'anar a passar el dia més que no pas anar a viure els 90 minuts del partit. El transport públic, doncs, serà clau per poder desplaçar-se en condicions fins a Plaça Espanya primer i posteriorment dins de la muntanya de Montjuïc. El Barça ha aconseguit, també explicaven durant la roda de premsa d'Elena Fort i Jordi Portavella, que els diners que es deixaran d'ingressar pel trasllat del Barça a Montjuïc passarà de 93 milions d'euros a 55. Tot plegat, el dia comença la 31a jornada primera divisió. A 8:15, el Girona rep el Madrid, els blancs amb la baixa d'última hora del porter Courtois per gastroenteritis. A la mateixa hora també juga el Cádiz o Osasuna, i a 10:00 el Betis Real Societat.
Del 28 al 30 d'abril, Beer Life, la festa de la cervesa a Vilanova i la Geltrú, espai La Daurada, gastronomia mediterrània, Beer Sommeliers, concursos d'estiba, caixes, globus aerostàtic, activitats per tota la família i els concerts de búhos, Doctor Prats i molts més artistes. Entrada gratuïta, més info a beerlife.es.
Ei, que jo també m'apunto, que segur que hi haurà jarana de la bona.
Patrocinador oficial Estrella Damm.
I pel que fa al temps, encara queden entre 2 i 3 hores amb ruixats i fins i tot alguna tempesta entre el nord de les comarques de Lleida i Barcelona i l'interior de les de Girona. Demà a la tarda en reapareixeran al Pirineu i Prepirineu i a l'interior de l'Alt Empordà. Les temperatures en general seran estables, però recularan de 2 a 6 graus al centre del dia a les comarques de Tarragona i al sud de les de Barcelona.
RAC 1. A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Las infermeras.
¿Infermeras?
Infermeras.
Ruth Lorenzo llega a Casino Barcelona. Agéndate el sábado 29 de abril para vivir la esencia transgresora de la reina en un concierto limitado a 250 personas. El 29 de abril, emocionate con Ruth Lorenzo en acústico. Entradas en casinobarcelona.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Busques un pla diferent? El dissabte 29 i el diumenge 30 d'abril apropeu-vos al The Pier Market a Mare Magnum, davant del mar, i gaudeix amb tot el que tenim preparat per tu. Shopping, music, food and style i molt més. El millor pla està a The Pier Market a Mare Magnum. Accés gratuït. Més informació a maremagnum.es.
És temps d'espàrrecs a Gavà.
Fins al 7 de maig gaudeix de la millor cuina i degusta un producte únic, excel·lent i saludable als restaurants de Gavà.
I el cap de setmana del 29 i el 30 d'abril, la Fira d'Espàrrecs.
Amb la mostra agrícola, degustacions gastronòmiques, concerts, exhibicions i moltes activitats per tothom.
Ens retrobem amb l'Espàrrec. Ens trobem a Gavà.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Roba Taiyaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb Fiat, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Tres minuts passen d'un quart de sis de la tarda. Deixem la roda de premsa del Barça. Aquest canvi dels culers cap a Montjuïc, que ja és un fet a partir de la temporada vinent. I entrem en matèria econòmica, perquè, per exemple, el Santander ha guanyat 2.571 milions d'euros fins al març, un 1% més que en el mateix període de l'exercici anterior, després de comptabilitzar, això sí, l'impost a la banca. Si s'exclou l'efecte de la nova taxa aplicada a l'estat espanyol, el benefici de banc hauria crescut un 10% gràcies al repunt dels ingressos. Bones notícies per un sector financer quan només fa un mes i mig, recordem-ho, vàrem viure el col·lapse del Silicon Valley Bank als Estats Units i la caiguda del gegant de la banca suïssa Credit Suisse. S'ha esquivat aquesta crisi bancària, allò que se'n diu aquella crisi sistèmica, o on som ara mateix? D'aquestes i altres qüestions en parlarem amb el catedràtic d'Economia de l'IES i membre del Comitè Científic de la Junta Europea de Risc Sistèmic, amb el professor Xavi Vives. Professor Vives, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, primer de tot, com que els mitjans de comunicació són així, quan va esclatar la crisi del Silicon Valley Bank i posteriorment la del Credit Suisse, hi ha els mitjans i alguns analistes, que sempre està ple de llestos per tot arreu, doncs ja apuntaven que entràvem en una nova crisi sistèmica que podria arrossegar altres bancs. Es va generar incertesa, es parlava de contagi a tota Europa. A dia d'avui, podem estar tranquils? Aquell estat de nerviosisme s'ha aturat? I per què s'ha aturat? Si és que s'ha aturat o continua aquesta incertesa?
Hi ha una certa incertesa que continua i podem estar tranquils, però com sempre mai podem estar completament tranquils, perquè sempre pot passar alguna cosa i darrerament en passen una darrere a l'altra, és a dir, la guerra, el Covid, etc. O sigui, ara bé, el problema està relativament localitzat, jo crec, amb un segment de la banca americana, que són mitjans petits. El cas del Silicon Valley Bank era més particular perquè tenia una estructura de balanç molt específica, que és que havia agafat molts dipòsits amb el Covid, li havien entrat molts dipòsits i el boom tecnològic li havien entrat molts dipòsits i no sabia què fer dels diners. Tenim molts dipòsits i no sabem què fer dels diners. I què van fer? Van dir, bueno, invertim molt en bons del tresor americà, que això sembla segur. Mm. I ho és. Excepte que els dipòsits te'ls poden reclamar d'un dia per l'altre. De fet, els han reclamat per un minut per l'altre, com va passar. I els bons, aquests eren de llarg termini, perquè donaven una mica més de rendiment, i el que passa és que quan els tipus d'interès puja, com han pujat ara, i han pujat, diguem...
Força, ara força, parlem també, sí.
Han pujat força, doncs els bons es desvaloritzen. És a dir, que si tu els vens, aleshores, abans de venciment, els has de vendre a pèrdua. I tenir una cartera de bons desmesurada, diguem, de més del 50 o el 60%, que, diguem, no era prudent, tampoc des del punt de vista de la gestió del risc. Però aquest banc no s'hi fixava massa, amb això, perquè, per exemple, el que es diu el Chief Risk Officer, és a dir, el que s'ha de cuidar del risc del banc, bueno, se'n va anar i durant 9 mesos no el van reemplaçar. Mm. I el supervisor, que estava a San Francisco, el supervisor d'aquest banc, doncs tampoc, no sé, no li va semblar això estrany, diguem, no? És a dir, que hi va haver un conjunt de coses. A part, hi ha una altra cosa, que és que aquests bancs, amb la regulació post-2008 de la crisi de, sí, Lehman Brothers, mm-hmm, als Estats Units es va introduir la Dodd-Frank Act, la llei Dodd-Frank, que regulava més els bancs, capital, liquiditat, etc. Però després va arribar el senyor Trump i en els bancs intermedis entre 100.000 i 250.000 milions de l'actiu, els va desregular i els hi va baixar requisits. I també que els stress tests es fessin no tan sovint. Però tot i així, encara que l'stress test es hagués fet com en els altres bancs, l'stress test no era prou estressat. Per què? Perquè a les tres tests que havia previst la Reserva Federal era que els tipus d'interès posessin del 0 al 2. Però clar, no han posat del 0 al 2, han posat bastant més. I això els devia semblar molt, i potser del 0 al 2 no els hagués passat gaire cosa, però esclar, del 0 al 4, doncs aleshores sí que els hi passa. És a dir, aquest cas és particular, però a la vegada simptomàtic d'altres bancs que també tenen posicions similars, encara que no tan extremes. Mm. I aleshores una mica, i de fet jo vaig fer un article a Project Syndicate fa un temps en què el titulava si això era el canari a la mina.
Sí, senyor.
Si era el canari a la
mina o
no.
Sí, sí, que la trobo una excel·lent metàfora.
Bueno, que és, en fi, que ja sabem què vol dir, no? I una mica d'un cert segment dels bancs, sí, que passa que, esclar, és un segment limitat, i és un segment que aleshores la gent s'espanta una mica perquè què pot passar amb aquests bancs? Retira els dipòsits, però què fa? Els posen als bancs grans. És a dir, que tampoc que, o sigui, se'n van d'un cantó a l'altre. A més, va sortir la Reserva Federal i la secretària Yellen del Tresor dient que aquí ningú perdria un duro, un dòlar. Diguem, no? Va assegurar els dipòsits, diguem, perquè realment hi va haver un diumenge que el següent, o sigui, la crisi va ser el dijous divendres, i llavors aquell diumenge moltes empreses tecnològiques no sabien si podien pagar els treballadors l'endemà, perquè, clar, tenien els diners en el Silicon Valley Bank. Que, compte, aquests dipòsits van volar molt ràpidament perquè no estaven assegurats. El dipòsit mitjà era com 5 milions de dòlars. No tenim nosaltres 5 milions de dòlars, no? En el banc, no, en el dipòsit.
Ni en el banc, ni al matalàs.
Bé, doncs, bueno, o sigui, que són dipòsits grans, i que, a més, no estan assegurats, doncs, clar, a la que penses que hi ha un problema...
els treus.
Allò vola, no? Mm. Llavors, és a dir, que aquí hi havia moltes particularitats, però sí que un... O sigui, el canari és que quan els tipus d'interès pugen, els bancs que no estan ben diversificats i que no han gestionat bé el risc, doncs tindran un problema. Mm. És allò que deia, em sembla que era el Warren Buffett, no?, que deia que quan la marea baixa es veu qui no porta banyador. Doncs a veure, quan el tipus d'interès puja es veu, quin banc té una estructura de balanç que no és robusta.
M'ha agradat aquesta metàfora. I pel que fa al Credit Suisse, què va passar aquí? El és a dir, perquè aquí, a partir de Credit Suisse, ja es va parlar d'altres bancs a Europa, no? Bancs italians, fins i tot algun espanyol, ja es va dir, ui, ara això ara hi haurà el contagi a Europa.
Sí, a veure, clar, el diner sempre és una mica poruc, no?
Però té a veure alguna cosa el que va passar al Credit Suisse amb el Silicon Valley Bank?
Directament no.
No.
És contagi així, sentit, no?, pur. A veure, el Credit Suisse arrastrava bastants problemes, diguem... És a dir, havien anat ficant la pota amb coses diverses. Amb qüestions de regulació, amb qüestions de control dels hedge funds. Havien tingut pèrdues, inclús havien... Em sembla que entre els presidents o els executius s'havien espiat entre ells. En fi, és a dir, que hi havia problemes realment... s'arrossegava problemes. Ara... estava per allò, per caure? Segurament no. El que passa que posa junt els problemes aquests que arrossegava, més els problemes que, diguem, que venen d'Estats Units, més el que va dir un dels inversors més importants saudís, que li van preguntar, em sembla que en un programa de televisió, li van preguntar, vostè invertiria més en el Credit Suisse? I, en el Credit Suisse? I diu, ni un dòlar o euro més. Clar. Això va posar els pèls de punta en els altres i a partir d'aquí va ser molt difícil reconduir-ho. I llavors ens va arribar a l'estat suís a rescatar-ho i li va dir al rival de tota la vida UBS, doncs, bueno, diguem, te'l quedes, no? I ja farem alguns, ja farem alguns arreglos, etcètera.
Sí, però aquí sí que hi va haver gent que va perdre molts calés.
No? Sí, llavors, hi va haver... els accionistes van perdre, diguem, però el més sorprenent és que van perdre els AT1s.
Aquí? Aquests
els no... AT1s. Els AT1s no és la targeta del metro d'aquí, diguem, ni de cap lloc, sinó que és un tipus de capital híbrid entre les accions i el deute. I és com un deute que, si hi ha problemes, es converteix en accions i, per tant, es pot perdre tot. Llavors, aquests AT1s normalment només se'ls pot, amb el rànquing normal de resolució de bancs, que és el que passa també a la Unió Europea, només se'ls pot eliminar, diguem, és dir, que es quedin sense diners, que es quedin a zero, només si les accions ja estan a zero. O sigui, ja han perdut tot. I aquí el que van fer és que les accions no van perdre tot, i van perdre els AT1s. I lo qual, això sí que ha creat un terrabastall a la banca molt important.
Per què?
Perquè era un actiu que estava, que el seu preu, per entendre'ns, estava determinat tenint en compte que primer rebien els accionistes. Però si primer han de rebre ells, aleshores el risc assumit pels que inverteixen en AT1s és més alt. I, per tant, les característiques canvien. Immediatament la Unió Europea i el Banc Central Europeu i tots els reguladors van sortir, no, Europa això no ho tocarem, però vaja, però els suïssos ho havien fet i per tant això ha creat soroll en aquest sentit.
I aquest soroll, vostè, bueno, que recordem que forma part, és membre del Comitè Científic de la Junta Europea de Risc Sistèmic, a partir del que ha dit Suïssa sembla que s'ha retornat a la calma. Aquesta calma és una calma, allò que en diuen...
abans de la tempesta.
Exacte, abans de la tempesta, o estem en calma. O sigui, podem esperar una altra sacsejada d'un altre banc que tingui un problema similar?
És a dir, algun problema més hi pot haver. Sobretot, jo diria, amb els bancs, amb aquesta banca mitjana als Estats Units, i potser algun banc, diguem, europeu, que això del Warren Buffett, no? Diguem que l'estructura de balanç no l'ha gestionada bé. Per el de més, a menys, ja dic, que no passi alguna cosa més, naturalment, que pot passar, que s'agreugi la guerra d'Ucraïna, no sé, no?, que la Xina envaieixi Taiwan, en fi, clar, aquí poden passar moltes coses que són molt grans, no diguem, i llavors ja, ja veurem què passa, però diguem, en circumstàncies normals no veig per què s'hauria d'agreujar.
Digues, Marta.
Sí, per als oients que ens estan escoltant, que vostè diu, en principi no ha de passar res, a no ser que hi hagi algun banc que no hagi gestionat bé el risc, un usuari d'un banc... Com sap si la seva entitat gestiona bé el risc o no? O sigui, un usuari que no té ni idea d'economia, tu poses allà els teus diners i te'n refies. Com saps si no acaba de calcular bé el risc al teu banc i, per tant, pot haver-hi algun desastre de cara al futur?
Molt bona pregunta. Però, clar, la resposta és clar, que si tu, a més, normalment en el banc hi tens pocs diners, és clar, no pots dedicar-hi molt temps, no?, a mirar, a intentar esbrinar què fa el banc, no? I per tant, això és la tasca del supervisor. És a dir, el supervisor, per dir-ho d'una manera, té una tasca delegada dels depositants petits, diguem, per fer aquesta supervisió.
Però del...
I llavors, quan falla el supervisor és quan tenim un problema.
Però del supervisor públic.
Públic. El supervisor públic, el supervisor que sigui el Banc Central Europeu, l'Autoritat Bancària Europea, i, per exemple, en aquest cas, als Estats Units, sembla que la Reserva Federal de San Francisco no ho va acabar...
Va fallar.
Va fallar, diguem, Sembla que va fallar. Encara que, clar, els dipòsits... Primer, al final, ningú va perdre res, diguem, no? Però els dipòsits, aquests no assegurats, eren molt grans. És a dir, a veure... Si tu tens 5 milions en un banc, o més, perquè això és la mitjana, algun en tenim molt més, home, potser que t'hi fixis. Diguem, no? O sigui, potser que et fixis, o sigui, tens, en principi hauries de tenir incentius a fixar-te a veure com ho fa, i no, i no sé...
Visitar. I a Espanya, perdoni, el supervisor seria el Banc d'Espanya o la CNMV aquesta?
A veure, el supervisor dels bancs és el... i la majoria dels bancs d'Espanya, tots, és el Banc Central Europeu, que passa que en conjunció amb el Banc d'Espanya, però el Banc d'Espanya està integrat en el sistema...
Sí, els bancs d'Espanya ara el supervisa el Banc Central Europeu.
És a dir, els bancs aquí, i els bancs, sí, per exemple, estan supervisats pel que es diu per uns grups, per equips, que són de distints països, sota l'autoritat del Banc Central Europeu. Però el que té l'autoritat és el Banc Central Europeu.
I, per tant, el Banc d'Espanya està aquí, però...
Sí, no, i forma part, i col·labora, i té un paper molt actiu, però diguem, però el sistema és un sistema europeu.
I la funció del Banc Central Europeu, i parlo d'Europa, que molts cops se'ns ha dit que es va crear amb l'únic objectiu de controlar la inflació, aquest és el paper del Banc Central Europeu, el control de la inflació, únicament, quan es va crear?
A veure,
o quina és la funció del Banc Central Europeu?
En el seu estatut és la funció principal. Controlar la inflació i, a la vegada, ha d'ajudar les polítiques de la Unió Europea, etc. No? Això és així. I és dels bancs que potser té aquest objectiu més definit de manera precisa. No? Ara bé, el que sí que voldria dir és que l'origen dels bancs centrals no és ben bé el controlar la inflació, sinó és mantenir l'estabilitat financera. Per exemple, la Reserva Federal va sorgir als Estats Units després del 1907, que hi va haver un gran pànic, el 1907, i llavors es va establir la Reserva Federal. Aquest pànic del 1907 el va arreglar el senyor J.P. Morgan, que era el gran banquer.
Sí. J.P. Morgan. Sí, que ara tots coneixem més el nom del banc que el senyor en qüestió.
No? Aleshores, de fet, era com una mena de banc a la sombra, els investment trust, i un problema al mercat del coure, etc., que va provocar la crisi. I aleshores el J.P. Morgan el que va fer és tenir els bancs tradicionals i aquests altres investment trust, els va tancar a la seva biblioteca, això era molt important, la seva biblioteca, J.P. Morgan, que es pot visitar, i amb una habitació els banquers i amb l'altra els investment trust aquests, els va tancar la porta i els va dir: aquí no us donaré ni de menjar ni de beure fins que no poseu diners per arreglar aquesta crisi. Llavors ell se'n va anar a jugar cartes amb la bibliotecària, que té un paper molt important en tot això, que ara no ens extendrem.
I bueno, no ens estendrem, final... però a mi em perdoni.
No, ara, no, no, ara...
No el podem abordar, el tema de la bibliotecària. Vam, no, avui no vindrà un altre dia i ja me l'explicarà.
Exactament.
El tema de la bibliotecària.
Aleshores, i al final sí, va posar els diners... I aquesta crisi, diguem, es va resoldre així, però ja...
I els hi va donar de menjar?
Bueno, sí, quan van dir que posarien els diners, abans no, res. Bueno. I aleshores, després, va sortir, llavors va sorgir la Reserva Federal amb la missió d'estabilitat financera. Una cosa interessant, també, és que el 2008... Mm. Va haver aquesta gran crisi. Molts bancs americans van tenir molts problemes. Aleshores, també hi va haver algú que els va reunir en una habitació, aquesta vegada a la Reserva Federal de Nova York, en una habitació que per cert hi ha estat, els va reunir en els grans banquers americans en una taula, el secretari del Tresor, el president de la Reserva Federal, etc. I els hi van dir, vostès no surten d'aquesta habitació fins que no acceptin els diners que els hi dono jo, que els hi dona l'Estat. És a dir, exactament al revés. És a dir, que va ser a la Reserva Federal i el Treasury que van forçar els bancs a agafar els diners i capitalitzar-se, cosa que alguns no volien perquè tenien por de que els intervinguessin, etc. I aleshores, a partir d'aquí i altres coses es va superar o es va començar a superar aquella crisi.
I aquí a Europa, qui tanca els bancs? Vull dir, el Banc Central Europeu pot arribar a tancar els banquers en alguna habitació, no sé, una biblioteca, algun lloc?
Que jo sàpiga, home, que... no, té contactes, esclar, naturalment.
Però no els tanca.
No, que jo sàpiga, no.
Perquè veig que als Estats Units ho arreglen tot tancant...
Que jo sàpiga, no. Sí.
No, aquí no tanquem
a ningú. El mètode anglosaxó és més pràctic, a vegades. Sí.
No, d'això ho hem vist. La setmana passada, per cert, els bancs espanyols van reclamar a la Comissió Europea que millori el mecanisme per subministrar efectiu en cas que les entitats s'exposin, el que fa un moment vostè explicava, a una crisi com a la de Credit Suisse o Silicon Valley. Clar, i s'ho basen en que els riscos de fuga de capital avui en dia és a cop de clic, és a dir, en un hipotètic escenari de pànic bancari s'accelera a través de la digitalització doncs el buidat dels comptes i dels diners. Aquest ara mateix és un dels elements clau d'hipotètiques crisis bancàries en un futur?
Sí, o sigui, el que la crisi del Silicon Valley i Bank i del Credit Suisse ens mostren és que el que abans el que tardaven els diners de sortir del banc quan hi havia això que es diu un ron i que en català mai sé com es diu, perquè en català diuen una corrida, però em sembla, no sé com ho diria, d'anar traient els diners del banc, el que, no sé, el popular van tardar 3 mesos en anar sortint diners o altres crisis bancàries, aquí han tardat hores. Per què han tardat hores? Hores per la banca electrònica, pel que has dit tu, fent un clic, però després també per una altra cosa, pel social media. Per què? Perquè, per exemple, al Silicon Valley Bank, els depositants estaven molt connectats amb la xarxa Twitter, de fet ja hi ha algun treball que ho demostra, i altres, i a més eren molt afins, tots es coneixien molt, eren del sector de start-ups, aquest banc donava servei a més del 50% de les start-ups d'Estats Units, i per tant, és a dir, estaven molt connectats, i per tant... es van passar la informació, aquí hi ha problemes, i de fet algun president de, no sé, del Venture Capital o no sé on, ja va dir ui, aquí hi ha algun problema, esclar, i això va ser com la pólvora, que es va, immediatament ho van treure. És a dir, que sí, que el problema hi és, i jo crec que tots ara els bancs centrals, la Reserva Federal, el Banc Central Europeu, tots estan pensant com fer front a aquestes crisis, diguem, o de liquiditat que són, és a dir, que van tan ràpid.
Aquestes crisis d'intranquil·litat per part del client, exacte, que diu, vaig a salvar els meus diners.
I com es pot... clar, per dir-ho d'alguna manera, el Banc Central, i precisament per la seva funció de preservar l'estabilitat financera, sempre és considerat el prestamista de darrera instància. És a dir, allà com vas, no? Quan ja ningú et pot deixar els diners. I aleshores, el que això vol dir és que segurament aquesta funció de prestamista de darrera instància l'ha de poder fer a gran velocitat, també, el Banc Central. No? Ha de dir, escolti...
també amb un clic.
Clar, no, perquè més avui en dia, també el Banc Central té la capacitat de supervisar aquestes sortides de fons pràcticament en temps real. i per tant pot veure el que està passant, i si veu que està passant no es pot intentar, escolta, dir immediatament deixo diners en aquest banc perquè, i no sé exactament quina és la petició dels bancs espanyols perquè no la sé, però pot ser que vagi en aquest sentit. I també hi ha una altra cosa important. A la crisi de 2008 es va instaurar el que se'n deia el liquidity coverage ratio, que és que els bancs havien de tenir suficient liquiditat per aguantar, no sé, un mes. Clar, això ara ja queda una mica desfasat, perquè hem de tenir suficient liquiditat per aguantar un dia, diguem, no?
Sí, sí.
Amb aquestes sortides, i per tant preveig també que la regulació de la liquiditat evolucionarà. És a dir, això es tindrà en compte, diguem, com tenim diguem, l'impacte de la tecnologia.
Hem parlat del paper del Banc Central Europeu, que és frenar la inflació. No descarta novament un augment de 50 punts bàsics el pròxim 4 de maig, que és quan s'ha de fer la revisió. Ara estan, recordem-ho, al 3,5%. Vostè creu que continuaran augmentant els tipus d'interès? I la pregunta és fins quan?
Home, la resposta és que sí, els continuaran augmentant.
Es continuaran augmentant.
Jo crec que sí, perquè la inflació que es diu subjacent, no, la que no depèn de l'energia i els aliments, doncs continua alta i sembla bastant persistent.
Però hi ha alguns economistes que són contraris a l'increment dels tipus d'interès,
bueno,
perquè diuen que no és una crisi que va lligada...
Sí, també amb els economistes sempre hi ha distintes versions, no?
Com els metges.
Sí, com deia el Keynes, no? O sigui,
què deia el Keynes?
Bueno, el Keynes deia que... No ho deia el Keynes, ho deien del Keynes, per exemple. Que si hi ha dos economistes amb una... Em sembla que anava així, Si hi ha dos economistes amb una habitació, hi ha tres opinions. La d'un i el Keynes, que en té dues, ja. Que depèn de com, no? No, és a dir, a veure, la inflació... Clar, hi ha gent que diu... La inflació a Europa és més... d'oferta que de demanda.
Exacte.
Sí. Què vol dir això? A Estats Units hi va haver un estímul brutal de la demanda. Quan dic brutal, vull dir brutal. El Biden es va passar tres pobles, diguem, estimulant l'economia. I això ha generat una gran inflació a Estats Units. O sigui, que és molt de demanda. Aquí és bastant d'oferta, d'escanyament de problemes, perquè depenem molt de l'energia de fora, dels subministraments, etcètera, no? I llavors, per tant, és més d'oferta. Però el problema és, bueno, quan la tens i s'ha enganxat a la inflació subjacent, com la mates, per entendre's, no? I això no s'ha inventat encara una altra manera que pujant els tipus d'interès. I per tant, jo crec que els pujaran quan, ara, una mica més segur, quan
però
més...
Però fins on creu que podrien arribar?
Fins on més no ho sé, perquè, clar, el problema del tipus de pujar el tipus d'interès i del Banc Central Europeu, i de tots els bancs, és molt complicat. És com Ulisses travessant l'estret de Messina. Hi havia dos monstres. Hi havia Caribdis i Escila. Llavors, l'Escila feia malbé el barco i es menjava algun mariner. I el Caribdis era un remolí que esfonjava el barco del tot. Llavors, els bancs centrals pensen que el remolí és la inflació, és a dir, que això s'ha d'evitar de totes perquè perds tot el barco. En canvi, l'Escila, bueno... Ja saps que posant el tipus d'interès pots provocar una mica de recessió i perdràs algú, no? Faràs alguna mica de mal, però no tant. Bueno, o sigui que hi ha d'on caure, no? Que és tot l'altre. Però ara hi ha un altre. Ara hauríem d'inventar un altre monstre. Perquè, clar, hi ha el problema de l'estabilitat financera. Si puges massa el tipus d'interès i massa ràpid, com ha passat ara, pots provocar problemes d'estabilitat financera. És a dir, que podria ser que el tipus d'interès que tu necessites per frenar la inflació és massa alt en relació a preservar l'estabilitat financera. I llavors tens un conflicte. I llavors ve el Banc Central Europeu o els altres bancs centrals i diuen, el que hem de fer és no fer servir només l'instrument del tipus d'interès, sinó hem de fer servir els que se'n diem els controls macroprudencials, que precisament és la tasca en la que assessora la Junta de Risc Sistèmic. Els controls macroprudencials són totes aquelles coses que aminoren el risc sistèmic. Per exemple, mirar que els bancs segueixin els controls de risc que han de seguir. Mirar, per exemple, que quan es deixa diners a la gent per comprar per la hipoteca, doncs que no se'ls doni el 100%, que hagin de posar alguna cosa. És a dir, que, bueno, en fi, és a dir, que tot tipus de controls perquè no es creï una bombolla, per exemple, no? Com s'han creat les bombolles en el mercat immobiliari. Llavors, és a dir, que amb aquests instruments, intentar amb els instruments macroprudencials controlar el risc sistèmic, però això és difícil, perquè naturalment el tipus d'interès també l'afecta. En fi, és una tasca difícil. Resum.
Clar, el tipus d'interès va lligat a l'Euríbor. Això fa que ara molta gent es plantegi, bueno, què fem l'Euríbor, si el mantenen, si no el mantenen. Tal com estan els tipus d'interès, això vol dir que tal com s'estan establint ara n'hi ha per temps, que no tornarem a viure una situació com la que hem viscut durant aquests darrers anys, que els tipus d'interès estaven a zero?
Aquesta és
una... És a dir, això ha canviat, ja no tornarem enrere, o és molt difícil preveure-ho?
Naturalment és molt difícil preveure-ho. Hi ha una gran polèmica, jo crec, hi ha un gran debat també entre economistes de si tornarem a tipus d'interès molt baixos, per entendre'ns, com el Japó, és a dir, que si estarem tants anys, no? Per demografia, per raons diverses d'aquestes, no? Doncs estarem, no?, molts anys amb... i tornarem, no? I després altra gent que diu no, que tant la inflació serà més persistent com els tipus d'interès seran més alts més temps, entre altres coses, per exemple, perquè per la transició verda necessitarem invertir molt, moltíssim, per fer-ho bé, i encara ens falta moltíssim. És clar, el tipus d'interès, allò que se'n diu natural o d'equilibri, de què depèn? De l'oferta i la demanda, naturalment. No, de què? Bueno, molt bé, doncs de la demanda que hi pugui haver d'inversió i de l'oferta d'estalvi. Llavors hi havia un tipus d'interès molt baix perquè l'oferta d'estalvi era molt gran, també venia d'Àsia, etcètera, i per tant el tipus d'interès estava molt deprimit, però i la demanda d'inversió tampoc estava bullant. Però ara, esclar, si necessitem invertir molt, llavors pot ser que això pressioni més a l'alça el tipus d'interès. Què passarà? Ni idea.
Bueno, no, això, escolti, això només ho saben els que es dediquen a tirar les cartes i
Exacte. És a dir, aquests són els escenaris i llavors, bueno, es pot anar veient, no?, cap on
anirà.
I hi ha opinions diverses i respectables, jo diria.
Bueno, a mi ens quedem amb que vingui un altre dia i m'explicaran lo de la bibliotecària, que m'ha generat molt d'interès, però ja m'ho explicaran
això és un altre tema.
Professor Vives, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vostres.
No, al contrari, a vostè, catedràtic d'Economia de l'IES i membre del Comitè Científic de la Junta Europea de Risc Sistèmic. I els que estan fent cua, que no els hi ve d'un dia ni de dos, són els que volen veure Bruce Springsteen. Carmen Cabezas,
sí,
secretària.
Sí, jo ja tinc la central.
Sí, general, dos dies. Però ara anirem a la gent que ja està fent cua in situ.
Ai, que nervis.
Ara connectem.
Versió RAC 1.
Fes un pas endavant en la teva carrera professional. Consulta els màsters i postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més de 15 àmbits d'especialització, en formació presencial, online i programes 100% en anglès. Vine a una universitat pública i capdavantera en els rànquings. Universitat Autònoma de Barcelona, la teva opció. Informa-te'n a uab.cat.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt, uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Renfe t'ho posa fàcil per gaudir de l'estiu. Visita el web de rodaliesdecatalunya.cat i escull la teva destinació als diferents punts d'interès turístic i d'oci a Catalunya. Aquests inclouen el desplaçament en tren, més l'entrada d'un dia a museus, parcs temàtics i altres activitats amb descompte. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
RAC 1. Mesos i mesos sense ni una gota d'aigua a bona part de Catalunya. Embassaments en situació límit. Conreus en perill. El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noat ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC 1 finalment ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la Moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezo todo.
Aquest 27 d'abril, edició especial del versió RAC 1 des de Montserrat per demanar a la Verge que plogui i s'acabi la sequera.
Lo cual, un programa amb convidats, amb ofrenes i amb la pujada a peu de Toni Clapés perquè se'ns perdonin els pecats.
I eso está muy lejos, que tan el Tibidabo.
Si voleu venir de públic, us esperem des de les 3 de la tarda a la plaça de Santa Maria del Monestir.
Vaya doctor, yo casi que no voy.
Dijous, 27 d'abril, Toni Clapés i tota la colla del versió RAC 1 en directe des del Monestir de Montserrat.
Serà preciós!
RAC 1. Tots som un. Amb la col·laboració de Montse Interiors. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Camí de l'estadi de Montjuïc, com per cert recordem, el Barça jugarà a partir la temporada que ve, però ara qui jugarà els propers dies és Bruce Springsteen. Allà tenim Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Toni. Bona tarda. Visca Bruce, visca a tothom.
Has fet que, perdona, has començat com, com molt, molt, molt fort, però de cop volta visca Bruce.
Sí, latigazo.
I de cop volta has fet com visca...
Que...
Què ha passat?
Tampoc som molt fan del Bruce Springsteen i...
Bueno, home, però a veure, dissimula una mica, no?
Ho dic perquè,
clar, ara aquí veurem gent que estan esperant.
Hombre,
i ara quedarem malament.
No,
jo estic a tope. Vull
mirar. Pensa que Carmen Cabezas
sí,
és mega fan de Bruce Springsteen.
Sí, també vas?
Sí, para los dos días y te noto molt
bé, Carmen.
Desinflat.
Portaràs mascareta, imagino.
Bueno,
home, i tant.
Depèn.
Home, i tant si l'ha de portar. Perdoneu que us ho digui, però jo prohibiria que concert,
Sí, perquè però si és a l'aire lliure.
El Springsteen d'aquest, que és d'aquests cantants que tiren capellans contínuament, fumarà una escampada de virus Covid.
Però com ja ho sap, però com ho sap vostè que...
Que ho he vist, aquí amb imatges, m'heu ensenyat imatges, i es veu
que... És veritat que escup una mica, crec.
Escup,
claro. És normal, eh?
Los viejos...
No, però és normal quan cantes i projectes...
És un espersor. És un espersor i aquest noi...
Un moment, tenim a l'estadella... Perdoni, tenim a l'estadella a l'Estadi Olímpic, anem a treure-li suc. Ho dic perquè... És cert que hi ha gent fent cua?
Efectivament, és que això és molt fort perquè hi ha gent que porta aquí des de diumenge, ara ho explicarem i parlarem amb gent, perquè no només ve gent de tot l'estat, perquè parlem amb la Ruth que ve des d'Àustria, i és que aquí hi ha una llista penjada i la gent s'hi va apuntant i llavors la gent, en comptes d'estar-se aquí tot el dia, ha de presentar-se 3 cops, és una mica com quan estàs a la presó i et dona la condicional, que has d'anar al jutjat. Has de venir a les 8, a les 2 i a les 8 de la nit, has de passar per aquí per confirmar que estàs fent cua. Si no passes aquestes 3 vegades... t'esborren de la llista.
Fixa't.
Vull dir, això reclama més implicació que qualsevol diet, eh? Vull dir...
Però hi pots enviar algú de part teva de dir, per
sí,
que diguin,
sí,
miri, jo vinc de part de tal.
Pots fer-ho, i us poso en situació perquè parlarem amb gent que està fent cua i gent que no vol parlar perquè s'ha demanat teletreball i no sap el seu jefe... que estan aquí.
Teòricament, estan treballant...
Estan amb l'ordinador.
Estan fent teletreball, però des de Montjuïc fent cua.
Efectivament. Estan aquí perquè, diguéssim que ara mateix potser hi ha 12 persones. Hi ha gent d'Itàlia i tal, però hi ha gent que no vol parlar perquè, clar, perquè està teletreballant i té por que li escolti el seu cap i digui, ei, què estàs fent aquí? Doncs estan fent teletreball des de Montjuïc.
Però si la majoria deben ser jubilados.
De ser viejo ya y muerto.
Hi ha gent jove. De fet, ha arribat fa una persona... fa poc que és jove, vull dir, de tenir la meva edat. Vull dir que sí.
Però que és transversal com molts músics.
Sí.
Bueno, vosotros porque solo os gusta...
A mi me gusta, pues mira, el de este...
Quevedo, per exemple.
Quevedo, me gusta J Balvin, me gusta el Cárdenas. Cárdenas. Víctor Cárdenas, no te gusta.
No,
estás no, away. Víctor
no
Cárdenas.
No es el perfil de Bruce
Ponme Víctor bueno, Cárdenas, no, tete.
Digues, està d'ella.
Toma.
Mira, et dic que la Ruca ve de, des d'Àustria.
Des d'Àustria?
Aquesta conversa serà en anglès, intentaré millorar
molt
tot
bé.
El possible.
Pues segur que no ens assabentarem de res amb tu.
No. Hello, how are you, Ruth?
I'm very fine, thank you.
Me too, me too. Well, you came from, to Barcelona on Sunday.
Yeah, I arrived on Sunday and I'm here for Bruce Springsteen on Friday for the Friday concert and even for the Sunday concert.
Diu que va al concert el diumenge.
Va arribar el diumenge, sí, m'ha sí. explicat que va arribar el diumenge i que anirà al sí, concert sí. del divendres sí, i del del diumenge això. També.
Com
ho dius? Els dos concerts.
Que you tell me off the record that you went a lot of concerts to Bruce Springsteen. What the number?
I have been to 64 now. And
64?
Yes, all over the world, yeah.
How many money you spent here? Sí, 64 concerts de Bruce Springsteen. Sí,
què
sí.
dius? Que sí, 64 concerts?
Ah, efectivament, 64. Això però són molts calés, amics i amics.
Des de quin any?
Since what year? Since what year you
since.
Go to...
Since.
When did you start to...
When did you start to go to Bruce Springsteen Springsteen's concerts?
Concerts? About 20 years ago.
What?
20 years. Fa 20
22.
Anys. Fa 20 anys. Ah, 20 years.
And you... veig, Toni, que tu tens el meu anglès, eh?
Sí, sí.
Ah, perdona, jo el tinc... Perdona.
Una puta mela!
Veig que el teu anglès de Cambrils, no, next jo, to Salo, eh?
Jo el tinc... El tinc rovellat. El problema és aquest.
Sí, a mi passa igual.
El tinc rovellat. Vaig, he estudiat molt anglès. Però, amb el pas dels anys...
Les neurones estan frites.
Ara, no el practiques i s'ha rovellat. Això és com els, passa, com els engronxadors d'aquests del Torres, que estan pels llocs que estan rovellats.
Ah, mira, doncs, perdona un moment, que em passen no volen parlar, però em passen un mòbil amb un escrit que diuen no pots enviar ningú al teu nom, no pots estar a les dues llistes, així més gent té opcions. Vull dir, ojo, eh?
Ah, no, que, sí, que això és, el que hem dit abans,
un sistema,
per tant,
sí, sí.
ha d'anar-hi la persona
exacte.
Que té l'entrada, ha d'anar-hi tres cops al dia.
I ojo, perquè acabo de veure el relleu, perquè fins fa res hi havia una persona, un home, aguantant la llista, que ha marxat, no intueixo, i ara ha agafat el relleu per la llista. Vull dir, això, diguéssim, la infraestructura d'aquí, vull dir, ni a l'1 d'octubre, amics? Vull dir, aquí hi ha molta gent
perdona?
Implicada, eh? Vull dir, no, aquí hi ha molta gent implicada, eh? Hi ha molt moviment ara mateix.
Quanta gent hi hauria a la llista, més o menys? O sigui, que parlem de 20, 25 persones, no. o molta més
quanta
gent?
Quanta gent hi hauria a la llista? Quan? És que no volen parlar. 74 ara mateix,
74 persones a la llista.
La Ruth té el 20, el 20, té el número 20. Vull dir, és la persona número 20, eh?
I això, sí, perdona, sí. aquesta falera... Yes. Clar, que només tens aquesta noia anglesa, no?, que vulgui parlar.
No, tinc un home, però que vostè... thank you, Ruth. I went to another person. Thank you. Mira, estic amb el Manel, que el Manel és un fan.
La Marta Gailà està a punt de tirar-se de la 15, tot i que és el que acabarem fent gràcies a la remodelació dels ascensors d'aquest edifici. Però ara mateix es llançarà pel teu anglès, que juntament amb el meu ja seria per que li explotés el cap.
En esta conexió entre l'inglès, que professor d'inglès poden aconseguir negoci, i detectiu privat fent foto i després fent-li xantatge a los que estan ahí, se poden forrar mal d'un, no?
Sí, sí. Doncs mira, ara estic amb el Manel, que no està fent cua, però és un fan de Bruce Springsteen.
Fuentes?
Perquè molta atenció...
Fuentes?
No, és el Manel, què més?
Manel Sanz.
Manel Sanz. Sanz, no és el Fuentes, eh?
No.
Vale, perfecte. Escolta'm, el Manel, aquesta Setmana Santa ha anat a veure dos concerts de Bruce Springsteen, a tres, a Nova York, a Broadway, on més?
A Broadway, Brooklyn i Baltimore.
Caram.
Aquest tio és...
Broadway.
Quants calés t'has deixat?
Com jo.
No t'ho puc dir.
Però molts, no?
Sí.
Tu ara mateix tens entrades per aquest concert de Barcelona?
Els dos dies.
Els dos dies, eh?
Clar.
Però tu, o sigui, la gent fan de procés.
Hi haurà la mateixa gent en un concert.
Bueno,
exacte. Sí, hi haurà la mateixa gent, perquè si la Ruth també té entrades pel mateix... O sigui, sereu els mateixos.
Sí.
Molts sí.
Sí.
Molts sí.
Bueno,
i després ens n'anem a Göteborg i Amsterdam.
Ah, jo també.
O sigui, vas a Göteborg i a Amsterdam també?
A veure dos concerts a cada lloc.
Tu ja et saps una mica el repertori.
Bueno...
Però pregunta-li...
Digues, Toni.
No, pregunta-li què li troba veure'l tan repetidament en els concerts. Clar. Perquè pots quedar en un concert amb la imatge de que aquell concert ha sigut un dels moments que recordaràs tota la vida, però clar, tan repetidament, tard o d'hora, hi ha un dels concerts que no és tan bo com l'anterior, no?
Què passa que repeteixes tant? Vull dir que al final, escolta'm...
Des dels 20 anys que el conec i l'he seguit tota la vida...
Però, ja? Personalment o de vista?
Bueno, personalment també l'han vist.
Ah, sí?
Home, clar, tinc el seu llibre assignat.
Ostres, boníssim.
A Broadway.
A Broadway.
A Broadway.
Molt bé, i escolta'm, és això, que has anat, aquest any en quants concerts hi hauràs anat?
Aquest any farem 3, 2, 5, 7, 7.
Ui, però ja deu ser una mica avorrit, perquè és el mateix, no?
No és el mateix. El que et fa sentir no és el mateix.
Què et fa sentir? Explica'ns.
És oblidar-te'n de tot i la felicitat.
Ostres, que bonic, el Bruce Springsteen. I escolta'm, quina...
Però pregunta-li si els concerts sempre... Disculpa, sí, Gerard, sí. Guillem. Pregunta-li si els concerts sempre fa el mateix repertori o a cada concert hi ha l'efecte sorpresa.
És el mateix repertori o hi ha l'efecte sorpresa?
Canvien sempre unes 3 cançons.
Ah, sí? Sí. Però dura 3 hores, vull, no sé si es nota molt.
Bueno, els que ho coneixem, sí. Canvien 3 cançons, afegeix, treu... Exacte. Unes 3, de fet.
I escolta'm, jo és que només em sé Born in the USA.
Aquesta és la que menys li agrada a la gent.
Vale, o sigui, que és la que l'única que conec. Sí, quina és la preferida de la gent?
Born to Run, Thunder Road...
Molt bé. I com seria? És que jo no me la sé. Pots cantar-ho una mica?
No, jo tampoc.
I un dubte que tinc. Com veieu els fans de Bruce Springsteen el tema de Manel Fuentes? Tu has vist Manel Fuentes actuar?
Moltes vegades.
I què tal? Com ho fa?
Bueno, és un gran imitador.